que fins ara, i a vegades ens perdem tanta immediatesa, perdem l'objectivitat de les coses, em dóna a mi la sensació.
I el futbol és molt fàcil treure informacions no contrastades, succeeix moltíssim.
Tot... M'expliques abans, Núria, que ja Romero va anunciar que avui traurà nou tall de bar, importantíssim.
Ahir en el programa d'Esport 3, Gol a Gol, crec que es diu, va avançar un altre àudio fent referència a la primera jornada de Lliga Barça-Getafe.
Sí, crec que sí.
Ja va ser molt polèmic i van anunciar que avui al migdia traurà, crec que dos nous àudios i que, bueno, que provocaran un incendi mediàtic. Bueno, per tant, si han sigut forts, imagina't...
Ja veuràs això.
A veure què diuen.
En fi, sembla que hi entengui tot de futbol.
Sí, sí, sí.
En fi, Xavi, gràcies per los servicios prestados i vinga.
Estem amb tu, Xavi Hernández.
Bueno. Quan és que marxe?
Ah, perdó.
30 de juny.
30 de juny.
30 de juny.
30 de juny. Final de temporada.
Mhm. Mm.
Més cosetes, allà, sí.
Va, sí. Canviem de qüestió, deixem una estoneta al futbol aparcat i obrim el Netflix per parlar de la sèrie Breaking Bad.
Me llamo Walter Harwell White. O sepan que esto no es una confesión de culpabilidad. Estoy hablando para mi familia.
¿Ha comprendido lo que le he dicho?
Sí. Tengo un cáncer. La química es el estudio del cambio.
¿Cocinar cristales de Onfeta?
Tú conoces el negocio y yo conozco la química.
No sabemos ni quiénes son ni de dónde salen. Son jugadores nuevos.
La gente a veces hace cosas por su familia.
Val,
corre.
Val. Heu vist la sèrie?
Absolutament.
No, és que m'esperava el... Val. Heu vist la sèrie? Sí, eh?
Sí, tant.
Joan Trias sí, Júlia no,
no.
Andreu no,
no, no.
Rafa no.
No.
Bé, jo l'estic veient, ara. Estic a la quarta temporada.
Molt divertida i és molt xula.
A mi se'm fa una mica pesada, eh? T'he de dir.
Quantes temporades hi ha?
Cinc.
I això?
Cinc.
Per què? Que no t'agrada?
És lenta. A mi m'agrada l'acció, saps? Que no em faci adormir al sofà.
És jove, vols que passin coses.
Sí, exacte. Llavors, per si algú ja no sap de què va la sèrie, jo li explico. Breaking Bad és una sèrie de televisió dramàtica estatunidenca que gira al voltant de la vida de Walter White. Ell és un professor de química que li diagnostiquen un càncer de pulmó terminal. En principi és terminal, després es cura, coses de la vida. Llavors,
molt bé, ben explicat.
Sí, no, no, és
ja ho sabeu,
així.
Si no l'heu vist,
no, no, els metges li plantegen i li diuen tens X mesos de vida. I de cop no sé què passa, que el tractament li funciona i es salva.
Val, no ho sabies, això.
Ara la meva pregunta és un spoiler?
Sí, clar, evidentment.
Ai, sí.
No. És un spoiler, però no és dels més importants.
El sentit de la sèrie no és que es cura, precisament. És a dir, fa moltes altres coses.
Ah, val.
Com ara?
Bruce Willis, el sexto sentido, està bé, és el mort.
Va! Dèiem que li diagnostiquen un càncer terminal, spoiler, no es mor, però això el fa entrar en un món criminal, val? Produint i venent metanfetamina cristal·litzada, juntament amb un exalumne seu, perquè recordem, Walter White era professor de química, aquest alumne és Jesse Pinkman, i tot plegat ho fa per assegurar que la seva família tindrà calés quan ell es mori.
És el concepte, por lo que me queda en el convento, portat a la sèrie, no?
Sí.
Sí. Bàsicament és això.
Sí,
llavors,
sí, sí,
aquest és un resum, molt resum, d'aquesta ficció que té 5 temporades. Si la voleu veure, no he fet massa spoiler, passen moltes altres coses.
No, és una mica de narcotraficants, imagino.
Sí, perquè
sí,
cosa.
Però és diferent. És una sèrie
és diferent, eh?
Vale?
No t'imaginis...
És que vaig mirar el primer capítol, no em va agradar.
No, mira, et recomano que en vegis més d'un, que arribis a la segona temporada, perquè si no es fa
I està Netflix, has dit?
Netflix, sí, correcte.
Va, ho intentaré.
Llavors, perquè us dic tot això, realment no parlarem de Breaking Bad. Parlarem d'un dels actors d'aquesta sèrie. Ell és Bob Odenkirk, ho he dit bé?
Odenkirk.
Ell fa el paper d'advocat, però d'advocat mafiós, i fa només unes horetes que aquest home ha descobert, atenció, que és cosí llunyà, de ni més ni menys que el rei Carles III d'Anglaterra.
Patapam.
Patapam.
Per cert, que aquest senyor...
A membre de la família reial britànica.
Aquest senyor que fa d'advocat a Breaking Bad va fer una sèrie, un spin-off de Breaking Bad, que es diu Better Call Saul, i que també val molt, molt, molt la pena aquesta sèrie.
Doncs, no sé, un gir dramàtic dels fets, no? Què em sembla, això?
Un dia ser
un actor i l'altre dia te n'enteres que formes part de la família reial britànica.
Però de sobte li han crescut les orelles i ha dit, què està passant?
Hola. No les té petites, les orelles.
Precisament no les té petites. Llavors, entenc que ara mateix us esteu fent moltes preguntes, com per exemple, com ho has sapigut?
Sí, per exemple. Sí, d'on baixa.
Sí, sí.
Doncs en aquest cas, els seus vincles amb la família reial britànica s'han sabut arran de la seva participació a un programa que es diu Descobrint les teves arrels.
Sí. Mm-hmm.
És un programa de televisió estatunidenca que s'endinsa en els arbres genealògics dels seus convidats i a través del qual doncs, es descobreixen històries dels avantpassats dels propis convidats. Mm-hmm. Vale? Segur que a l'escola alguna vegada us havien fet sí. un arbre d'aquests.
Sí, i tant. Sí.
Doncs
i tant.
Ell, aquella classe, no hi va assistir, segurament, i en aquest programa doncs, ha descobert aquesta bomba, no? Una bomba que, per cert, s'ha fet pública perquè ha passat en un programa de televisió, mm-hmm. i s'ha enterat que és cosí llunyà, en aquest cas és cosí onzè, per tant, és lluny, del rei Carles III d'Anglaterra.
Jo estic mirant dues fotografies...
Que tenen una retirada. Ara anava a dir.
Una retirada?
Té un què, sí.
Sí, sí.
Sí. En fi.
Déu-n'hi-do.
Llavors, tal com us deia fa un moment, l'actor ha sigut un dels protagonistes d'aquest últim episodi del programa, un episodi que ha donat per molt, per moltíssim, perquè després de molta investigació i un excel·lent treball de camp, doncs s'ha arribat a la conclusió que és el cosí del rei d'Anglaterra, com dèiem. Mm. Llavors, com és evident, la reacció de l'actor no ha estat una reacció qualsevol. De fet, quan el programa li comunica, ell diu literalment, i us ho traduiré al català, m'estàs prenent el pèl? Això és una bogeria? Qui m'ho hagués dit a mi? A veure si m'animo a escriure'l i prenem un té junts. Un crac. Aquest actor és un crac.
Sí.
Llavors, us soc sincera, la notícia no té massa més recorregut, eh? Senzillament és això.
Però
ens deixa una conclusió, una reflexió. Mm-hmm. I és que confirma aquella teoria que almenys a mi m'explicaven al col·legi. I és que amb només 5 o 6 dels nostres contactes podem arribar a arribar a qualsevol persona del món.
Sí. Sí.
I això és veritat.
Sí. Sí.
És a dir,
és.
Poseu 5 contactes sobre la taula i segur que arribeu al rei d'Espanya. Així de senzill.
Mm. És així.
Sí. No us ho deien, això, a l'escola, sí. vosaltres?
Sí, sí.
Doncs
de fet, moltes vegades jo he fet l'escala que se'n diu, no?
6 graus de separació.
Sí.
Llavors, abans d'anar a la musiqueta, us pregunto què faríeu vosaltres si us assabentéssiu que sou família dels reis d'Espanya.
Dels reis d'Espanya?
O d'Anglaterra, eh?
Ostres, vols que et digui.
Si jo m'enterés que fos família del rei d'Espanya, segurament aniria al logopeda.
Perdó, m'he perdut.
Cric. Però està bé, jo t'he entès, Joan. Estic amb tu.
Jo no, és no l'he entès.
No. Prou ingeniós.
Perquè tenen aquesta manera de... Ho heu entès o de sobte us heu enamorat? Perquè ha sonat enamorament, eh?
No. Va, doncs, us faig una altra pregunta, perquè potser aquesta és més complicada.
No, una cosa, jo reclamaria els diners que em pertoquen.
Ala!
Epa!
Exacte.
No, és un tema de prioritats.
Un zè, cosí un zè, igual no toca.
A veure, no, la Núria... No.
Alguna cosa tocarà.
Escolta'm una cosa, la Núria ha posat sobre la taula si fóssim família.
Clar, sí. No he dit... Molt bé, m'escoltes. No he dit cosins llunyans.
Ah, val.
De sobte he descobert que ets fill adoptiu.
No, escolteu-me, clar.
Va. El rei d'Espanya.
Teniu algun parent llunyà conegut? Famós, que no sapiguem?
Parent llunyà conegut?
Famós, sí.
Bueno, però de fama molt dubtosa.
A veure?
No es pot dir, no.
Ah, no es pot dir.
No es pot dir.
Conegut tampoc. Conegut, no.
Però
tampoc es pot dir. Important, sí.
No, jo el meu, saps què passa? Que té una fama, com tu deies, d'un recorregut molt curt, però amb certa fama.
Ah, però digue'l.
No, perquè és una cosa molt íntima. Ja us ho diré fora de micro.
Tot fora de micròfon.
Clar, perquè les meves coses són molt escandaloses. No puc dir res d'antena.
Mira, jo tenia un familiar, t'ho dic ara, jo tenia un familiar... que ara us en fotreu, perquè el Rafa Sanahuja sempre se n'enfot, que m'agrada molt el teatre.
No m'enfoto, tio, és així.
Doncs un familiar meu era l'amo del Romea, del Teatre Romea.
Ai, què dius? Amigo. Molt bé, això està molt bé.
Per tant, tens sang teatrera a les venes.
Teatrera.
La Júlia?
Jo l'any passat, per Nadal, vaig rebre un missatge a Twitter d'Alfred Julve, entrenador de bàsquet.
Epa!
I em va dir, crec que som familiars.
Què dius?
I vaig estar parlant amb el meu pare, perquè el meu pare i la meva tia són molt... no de fer arbres genealògics, però que hi ha un grup, per exemple, a Facebook del Julve i tal, i vam estar mirant i em va dir, el teu avi tenia molts germans, i li vaig preguntar al meu pare i em va dir si eren com 10 o 11 germans, llavors hi ha una petita connexió aquí que som cosins.
Epa!
Veus? Escolta, és molt, però és conegut.
Perdona, no, i tant.
Perdona, però a nivell català... Crec
és dels més coneguts.
És una notícia comparable a soc cosí de Carles d'Anglaterra.
I em va fer molta il·lusió quan hi vam estar parlant i molt bé.
Molt bé.
Som cosins.
Demà sortiràs al 324, ja t'ho dic.
Vale.
Perdona una cosa,
titular.
La cap de continguts d'aquesta
casa... Ah, també té família coneguda?
Sí, Sílvia.
Sílvia.
És, ara aviam si ho dic bé. Volen és familiar de el conde de... Com? Salvatierra.
Què dius?
Salvatierra? Això no existeix, Sílvia.
Jo no ho sé, però
té... Sònia Vi.
Té nom de Vi.
Sí, sí, sí.
Té pinta de Conde Dràcula, eh?
Conde de Salvatierra, 2000, sí. Collita del 2011.
Molt bé, Sílvia. Sí. Molt bé, molt bé.
Conde de Salvatierra.
La condesa Sílvia Muñoz. La...
Sí, sí.
Exacte.
Això és un Rioja o...
Exacte. Tu, Núria, què?
No, ho hauria de pensar, però crec que no. A veure, un familiar d'un familiar del meu pare és un actor. Però conegut a Banyoles.
Ah. Clar, doncs és el que em passa a mi, conegut en un cercle molt petit. Clar,
de Banyoles.
No, i el Gerard Piqué.
Com?
Com?
Què? Sí, és... A veure, un moment.
Un moment.
És molt llunyà, sí, però Gerard Piqué, els seus pares, o sigui, el seu pare, és de la zona d'on era la meva àvia. I llavors, allà, tot, ja sabeu com eren allà. Abans...
Aquestes coses, no? Aquests lligams.
Vull dir que d'un poble de 12 mica, persones...
Una mica endogàmics.
Però és molt llunyà. És a dir, crec que en 4 cap amunt meu surt el cognom del Piqué i després cap a l'altra banda.
Millor que sigui llunyà i no agafis la fidelitat de Piqué.
Sí, sí, no? Jo quan vaig conèixer l'Andreu dic...
Per què?
Quan vaig conèixer l'Andreu dic, ostres... La fotocòpia del Piqué.
Sí, sí. De fet, sou...
És una retirada.
Sou molt semblants.
Sí.
En fi, mira, Andreu, molt bé. No, no, molt bé, perquè sí. A mi m'ha fet aquí una connexió sense parlar-la, perquè sí? Avui la notícia musical ens Vinga. La porta Shakira.
Shakira.
So where you go, I follow.
Paguen la multa ja o no?
Sí, no ho sé. Van arribar a un acord, no?
Sí, van arribar a un acord.
Ai, la Shakira.
Vull dir que en aquesta casa hi ha un ànima de karaoke, fora de micro, sí. Sempre tot fora de micro.
Sí.
El bé dels oients.
Perdona, jo un dia en directe vaig fer de Shakira. No ho tornaré a fer mai més.
Ara ho has dit?
És veritat.
No.
Ho hauries de fer.
Hauríeu de fer-ho vosaltres, que no ho heu fet encara.
Jo no en sé.
El moviment de cadera allà també.
No, la veu.
Ah, sí, va fer la veu, sí.
Ho fa bé. Ho vols
comprar?
L'hauràs de buscar a Ràdio La Carta.
Shakira. Us presento Shakira després
Shakira Marca Blanca, eh?
Després de fumar-se un paquet d'educados, sisplau.
Recuerdo de cuidar-te.
Gràcies.
Està molt vermell, descansa, va, Rafa.
Aquí les venes.
Escolteu una cançó.
Les venes per fer la força de la veu.
Anem a contextualitzar.
M'encanta aquesta cançó, m'encanta. L'he ballat, bueno.
Ah, que sí? Sobre la cadira i tu.
I l'has cantat, també.
També, tot.
Mireu, el que estem escoltant és Can't Remember to Forget You. És un tema de les artistes Shakira i Rihanna. Que ahir, senyores i senyors, va complir una dècada de vida.
Com
una
dècada,
perdona.
Cançó, no?
Una dècada de vida.
Déu-n'hi-do,
eh? Jo buscava la reacció que ha tingut la Júlia, ara en parlarem.
És una barbaritat.
Ahir, 31 de gener, va fer 10 anys des de la publicació d'aquest gran èxit. Un èxit, per cert, que forma part de l'àlbum homònim de Shakira, que es diu Shakira, i que va publicar el 25 de març del 2014, i que algunes cançons doncs, ens apropaven a la relació d'amor amb Gerard Piqué. Mm-hmm. Una relació, per cert, que en aquell oblidat 2014 travessava un moment magnífic, perquè acabaven de tenir el seu primer fill. Ha canviat la cosa bastant.
Absolutament.
Llavors dic, 10 anys. Deia que buscava la reacció de la Júlia perquè aquestes notícies no em deixaran mai de sorprendre perquè demostren lo grans que ens fem. 10 anys fa d'aquesta cançó,
sí,
de veritat.
Sí.
Desperta'm d'aquest somni. 10 anys és una barbaritat.
A mi m'ho recorden moltes coses.
És que és de l'època...
Sí, però la nostra generació...
Ja,
a la que...
us costa més, clar.
Sí.
És de l'època de la Rihanna, d'Umbrella i de
per
tot això.
Sí, sí,
vull
això.
Dir... Que fa, que ha plogut molt.
És que era 2014.
Sí, sí.
10 anys, nosaltres en teníem 15.
Sí.
16.
Sí.
És molt bèstia, lo ràpid que passa el temps. Llavors, el temps i els anys passen, però us dic una cosa, Shakira sempre hi serà.
Home.
De moment, almenys, sempre hi serà. Així que avui, si us sembla bé, acabo amb ella i amb un dels seus grans èxits, la cançó del Mundial del 2010, Waka Waka.
Doncs som-hi, gràcies, Núria.
Fins ara.
Choosing your battles, pick pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. But you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh. And if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. To shine, don't wait in line, vamos por todo. People are raising their expectations. Go on a freedom, this is your moment, no hesitation. Today's your day, feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh.
Ràdio Estel. Descobreix tot un territori mancant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minuts que passen de les 9 del matí. Com saben, Catalunya entrarà avui en fase d'emergència per sequera, o així tot ho indica. Les noves restriccions afectaran 202 municipis, entre els quals hi ha Barcelona i l'àrea metropolitana i Girona, cosa que representa un total de gairebé 6 milions de persones, que és una barbaritat. Així doncs, un cop entri en vigor aquesta emergència, no es podrà gastar més de 200 litres per habitant i dia. Els agricultors hauran de reduir el seu consum en un 80%, els ramaders en un 50% i les empreses industrials i recreatives en un 25%. Per parlar, però, de les afectacions i de com ens hem d'adaptar a un futur sense aigua, saludem a Marc Oliva, president de la Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Marc Oliva, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Marc, el primer que et voldria preguntar és, avui previsiblement entrarem en fase d'emergència. És el moment just per fer-ho? Anem tard? Anem d'hora?
Bé, en el fons ja fa molt de temps, no?, que anem, diguem, anem veient que va arribar en aquest moment, no? Ja fa temps que es van aplicant mesures, ja fa temps que ens anem preparant i és un estadi més, diguem, eh? La situació és molt crítica i per tant estem gestionant, diguem, la misèria, la poca aigua que ens queda.
La situació és molt crítica i anem cap a pitjor?
Sí, anem cap a pitjor perquè no hi ha previsions de que plogui. El que ens preocupa més és que no és només una sequera més de les que hem tingut fins ara, que és una mica el que potser molts ciutadans puguin tenir al cap, sinó que probablement és la primera de les futures que vindran. Eh? És a dir, estem en un context de canvi climàtic i probablement això cada vegada passarà de forma més freqüent i de forma més severa.
Ara em deies, i així ho comenten també meteoròlegs, climatòlegs, que estem esperant la pluja. Què ens aniria bé, una pluja constant o un bon patac d'aigua de cop?
No, home, seria molt, molt millor una pluja constant. Ara et diria que qualsevol pluja serà benvinguda, perquè la situació realment és molt crítica.
Limitació de 200 litres per habitant i dia. Una mesura com aquesta és suficient per fer front a la sequera que patim?
Una mesura com aquesta és ja ho hem anat comentant des de la comissió en diverses entrevistes que hem anat dient. Al final és com és posar un topall igual per a tothom quan no tothom fa el mateix ús de l'aigua, per exemple, per posar un cas en l'ús urbà de l'aigua, és a dir, l'ús domèstic, normalment amb valors que estiguin al voltant de 100 litres per persona i dia és suficient, és el que marca l'Organització Mundial de la Salut com l'estàndard d'aigua necessària per persona i dia per viure amb una certa qualitat de vida. Però, clar, quan anem a usos més industrials, en el que potser hi ha usos intensius de l'aigua, no perquè en facin un mal ús, sinó perquè simplement el procés requereix aquesta aigua, és probable que 200 sigui poc. Per tant, és un llindar que s'ha marcat per tothom igual, i hi haurà diferents casos en diferents zones del país, perquè se m'entengui, si tenim una població amb poca, un municipi amb poca població, per tant, pocs habitants, però en canvi hi ha una alta concentració, potser d'indústria agroalimentària que no requereix un ús més intensiu de l'aigua, és possible que aquest llindar es quedi curt. En un entorn més metropolità o més urbà, probablement aquests 200 en sobraran fins i tot, perquè l'ús domèstic estarà al voltant dels 100-120, i si li sumes a l'ús que pugui fer els comerços i la petita indústria més de les àrees més urbanes, no excedirà els 200.
Per tant, Marc, entenc que sou crítics des de la comissió amb les mesures que avui previsiblement prendrà el govern?
Sí, més que crítics, intentem fer aquesta observació de que és com és un valor igual per a tothom i potser no és del tot just, insistim. Hi haurà municipis en els que amb poca població i un ús molt intensiu de l'aigua, encara que n'estiguin fent un bon ús, potser s'hauria d'anar més amb la cirurgia més fina, en aquests casos.
Mm-hmm. Et vaig comentant si la solució passa per aquí, com ara deia, si la solució passava per aquesta limitació dels 200 litres per habitant i dia. La solució passa per acostumar-nos també a les plantes desalinitzadores?
Sí, és a dir, com et deia abans, estem en un moment molt crític i estem, deixeu-me ser així de gràfic, gestionant la misèria. Per tant, ara a curt plaç, pràcticament la gestió de la demanda, que és en el que se centra la majoria dels esforços o de les mesures que està donant el govern, ens poden ajudar a allargar una mica més el patiment, diguem-ho així, allargar una mica més les reserves que tenim perquè durin més dies, però això serveix per poc, això ens donarà poc marge. Si no plou, amb això no arribarem gaire lluny. Per tant, en el llarg, i et diria que no en el llarg, en el futur més immediat, necessitarem més desalació i més regeneració. De fet, penseu que el 50%, ja fa temps que és una dada que és pública, que el 50% de l'aigua de l'àrea metropolitana avui ve de desalació i de regeneració, i ja ho hem dit també nosaltres. És a dir, fa un any ja estàvem les reserves del 25%. Si en un any hem passat del 25% al 16%, és perquè tenim les desaladores i la regeneració, si no fa molt de temps que hauríem entrat en el que estem en el moment en el que estem entrant ara. Per tant, el futur, i et diria que no un futur gaire llunyà, un futur molt immediat, passa per més desalació, més regeneració. I nosaltres creiem que això no és suficient, és necessari però no suficient, i que caldria afegir-hi una segona capa, que són les interconnexions per poder aportar resiliència al sistema, és a dir, perquè se mantengui en el cas, fins i tot, que vingués una altra sequera encara més severa que aquesta i no tinguéssim prou recursos, però, en canvi, en alguna part del país, com ja ha passat i com està passant ara, hi hagi aigües, pugui portar només en cas d'emergència i per suplir aquesta emergència aigua des d'on n'hi ha a on no n'hi ha. Mm. O casos en què hi hagi esdeveniments climatològics molt severs, que és una tormenta o un gran cicló o el que sigui, que causi danys en estructures, doncs es pugui portar aigua d'on n'hi ha a on no n'hi ha. O hi hagi un període, un episodi de contaminació de masses d'aigua, doncs es pugui portar aigua d'on n'hi ha a on no n'hi ha.
Que és, suposo que és el que vam veure al període anterior de sequera extrema que ja vam viure, amb aquells vaixells que van arribar des del port de Tarragona amb bidons plens d'aigua.
Clar, la nostra aposta seria fer una infraestructura més fixa, que ens permetés, perquè, com deia, al final el que ens diuen els experts és que el canvi climàtic tindrem menys aigua fins i tot quan en tinguem, i això ho podem cobrir perfectament amb desaladores i regeneració, però també que aquests esdeveniments que estem patint cada vegada siguin més freqüents i més severs. Per tant, més imprevisibilitat, més dificultat de gestió. Doncs davant d'aquesta dificultat de gestió, davant d'aquesta repetició d'aquests esdeveniments, tenir una segona... un nivell de seguretat superior que et permeti portar aigua d'on n'hi ha o no n'hi ha, de forma fixa, per tant, una canonada en lloc d'un vaixell, dona molta més seguretat, molta més capacitat de reacció, per tant, molta més resiliència, i en el fons no ens enganyem, també és més sostenible que moure aigua en vaixells.
Parlàvem de plantes de desalinització, de regeneració d'aigua també amb quantitats industrials, aviam si m'explico. Sí. Si això ho portem cap al domicili, anem cap a un futur, Marc, on també podrem veure mini plantes de regeneració d'aigua a casa nostra? Ho dic perquè moltes vegades he pensat, ostres, quan anem al bany i tirem de la cadena, que és un ús tan senzill, a vegades se'n van litres per allà que no regeneren, no?, i que podríem aprofitar d'alguna manera.
Sí, són... diguem, a nivell domèstic difícilment s'implantar... Bueno, no, difícilment no, vull dir, quan entrem, a mesura que anem entrant en aquest escenari, que cada vegada l'aigua sigui més escassa, tot és possible, però d'entrada diria que abans que això passi en l'ús domèstic, el que és molt probable és que ja hi ha indústries que ja estan treballant en regenerar la seva aigua. De fet, ja hi ha indústries que ja fa temps que ho fan. I fins i tot hi hagi activitats econòmiques que pensin en tindre les seves petites plantes de desalinització o regeneració de l'aigua. Per això, per tant, la indústria i l'activitat econòmica ja hi està treballant en això. A nivell domèstic, i més que plantes de regeneració, el que s'hauria d'anar fent cada vegada més és en la nova construcció, els nous habitatges, incorporar mesures de recuperació de les aigües pluvials, aquest tipus de coses, dos circuits diferents, i utilitzar aigua de les pluies potser per tirar de la cadena del vàter. Aquest tipus de mesures per nova construcció tenen molt de sentit. Rehabilitacions integrals d'edificis tindrien molt de sentit. És molt difícil que aquestes mesures s'apliquin avui en habitatges o edificis que ja estiguin existents, perquè diguem, el nivell de l'obra o l'impacte de l'obra que s'ha de fer és força gran.
Més mesures a nivell domèstic, Marc. Un increment de preus de les tarifes de l'aigua seria una mesura dissuasiòria per optimitzar el consum?
Bueno, és a dir, l'aigua és inevitable que pugi de preu i segurament ens haurem d'anar conscienciant. És a dir, fins ara teníem una aigua disponible i ara l'haurem de fabricar. Per tant, ens hem d'anar conscienciant que l'aigua serà més cara. Honestament, jo penso que l'aigua és massa barata i això tindrà un efecte segurament de més que dissuasori, de conscienciació de que l'aigua té un preu i té més que un preu, un cost. Per tant, no tant pujar el preu com a una mesura per consciència, però sí que serà una de les conseqüències d'alguna cosa que és inevitable, i és que fabricar l'aigua és més car que tenir-la disponible en un embassament, per tant, serà més cara.
Això també ho hem d'ajuntar, Marc, amb el fet que l'aigua també és un bé necessari per la vida, no?
És un bé indispensable, no necessari, és indispensable per al desenvolupament humà. I per tant, hem de garantir l'accés just i equitatiu a tothom a l'aigua. I per tant, sí.
Vull dir, perquè si comença a ser un bé escàs, no sé fins a quin punt ens podria arribar a dur problemàtiques molt més greus.
Què et refereixes? Són molt més greus.
Si comença a faltar l'aigua... Si comença a faltar l'aigua i comencem a encarir l'aigua, és possible que l'aigua no arribés a totes les classes socials que hauria d'arribar.
Clar, jo per això he insistit, hem de ser capaços de garantir l'accés just i equitatiu a l'aigua a tothom. I, per tant, però aquí hi ha mesures des de diferents tipus de tarifes en funció de les demandes, com des de bonificacions diguem, a la gent que més necessiti, està clar, però que la gent que pugui, és a dir, l'aigua avui és barata. Segurament això que estic dient pot ser interpretat com tu dius, que hi ha gent que té més dificultats i no, efectivament, la gent que tingui més dificultats ha de trobar els mecanismes per garantir l'accés just i equitatiu, insisteixo, a l'aigua. Però l'aigua s'ha de pagar perquè té un preu.
Com a membre de la coordinadora de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua de Catalunya, segur que m'ho pots respondre, això. Què significa que els embassaments o que el sistema Ter Llobregat estigui per sota del 16%?
Doncs significa que tot l'àmbit de Girona, pràcticament tot, no tot, perquè la part més nord és Conca Muga Fluvià, però bona part de la província de Girona, més bona part, més gairebé tota la província de Barcelona, estem sense aigua. Per tant, com deies,
Ho dic perquè fins a quin tant per cent...
Persones, però diria que no, gairebé tota la població de Catalunya.
Fins a quin tant per cent aquesta aigua és aprofitable? Ho dic perquè arriba un punt on l'aigua comença a tocar fang, diguem-ne, i aquella aigua ja es perd.
Sí. Sí, bueno, és difícil de dir exactament, però clar, estem parlant d'això, de que tenim molt poca aigua. Fixeu-vos en la dada, per això, és a dir, aquest any no ha plogut, i hem estat un any per passar del 25, més o menys, al 16, més o menys, Per tant, escolta'm, hi haurà zones, perquè no totes les zones del país estan connectades, Tothom que estigui sota el paraigües de la TEL, i per tant el sistema Ter Llobregat, bé, probablement té unes reserves per uns quants mesos, no gaires, però hi ha zones que ja han patit restriccions molt més severes, hi ha poblacions que ja fa temps que estan portant l'aigua amb cisternes, per tant, la situació és greu.
Marc Oliva, president de la Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya i membre de la coordinadora de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua de Catalunya. Moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui a la caravana de Ràdio Estel i donar totes aquestes explicacions. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Tres minuts que passen de les 9 del matí, i un dia com avui, ja que parlàvem de l'aigua, també volíem parlar amb el director de Sostenibilitat de Foment del Treball. Ell és Salvador Sadó. Senyor Sadó, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui.
Hola, bon dia.
Senyor Sadó, les empreses catalanes estan preparades per afrontar aquesta sequera que estem patint i aquestes mesures que s'implementaran previsiblement a partir d'avui?
Doncs les empreses i els diferents sectors productius han anat fent la feina. Aquelles que són més consumidores o consumidores intensives d'aigua, ja fa temps que preveiem la situació d'escassetat hídrica que té aquest país, i han anat fent plans de millora d'eficiència, d'aplicació de circularitat en els cicles de l'aigua, de l'àmbit d'utilització d'aigua regenerada per alguns processos productius allà on es pot ficar. Des de l'any passat, aquestes grans empreses consumidores van presentar ja plans d'estalvi a l'Agència Catalana de l'Aigua i moltes estan seguint amb els plans de desenvolupament per millorar aquesta eficiència i gastar menys aigua. No obstant això, hi ha preocupació, evidentment, perquè si anem amb unes restriccions més profundes, doncs pot afectar el seu cicle productiu, algunes perquè tenen l'aigua com a matèria primera i altres perquè la necessiten en el procés productiu. I, evidentment, tot el que són els sectors agrícoles i el sector ramader doncs és el primer afectat per la falta de pluja i la falta de disponibilitat d'aigua per regar algun arbrat que ja està en situació molt límit. Ja no parlem de que s'ha baixat la producció i, per tant, també s'encariran preus, però fins i tot també amb el sector ramader per poder mantenir el bestiar amb l'aigua suficient, no?
Abans ho dèiem, segons les mesures que va anunciar el govern i que previsiblement avui s'aprovin i que previsiblement demà surtin al diari oficial de la Generalitat de Catalunya i entrin en vigor, 200 litres per habitant i dia, els agricultors hauran de reduir el consum al 80%, la ramaderia al 50% i les empreses industrials i recreatives a un 25%. Amb aquests límits establerts, senyor Sedó, es pot garantir l'activitat industrial?
Dependrà dels sectors, però en principi ara per ara es pot garantir. Nosaltres hem demanat en el departament ja de fa bastants mesos que estableixi criteris clars de com s'hauran d'aplicar les restriccions. Primera, totes aquelles empreses que ja, com deia, van presentar els plans d'estalvi i d'eficiència i porten mesos fent obres de millora per garantir un menor consum, no tindria lògica que se'ls apliqui un 25% addicional, no? I hem demanat que la Generalitat informin els ajuntaments de quina manera això s'hauria d'aplicar. També hem demanat que pugui haver-hi, com va passar amb la pandèmia, la definició de serveis essencials. Hi ha algun tipus d'empresa, especialment l'agroalimentari, amb el CAP, que si volem garantir doncs, que hi hagi doncs, productes frescos, que hi hagi peix, que hi hagi doncs, tot tipus d'aliments en els nostres supermercats, s'ha de garantir un mínim consum d'aigua amb aquestes empreses per mantenir tota la cadena de fred, tot el tema de gel, la pressió en sistemes també de congelació o en sistemes de neteja de forns, etcètera, etcètera. I pensem que el govern això ho hauria de definir per marcar aquests serveis essencials per garantir el proveïment alimentari a la població.
Pel que fa a Foment del Treball, Foment del Treball ha pres o ha proposat mesures per mitigar aquest impacte de la sequera?
Sí, hem proposat mesures. Vam ser un dels que en el seu moment vam impulsar els que s'aprovés en el Parlament la llei 9/2023. Vam estar parlant en el seu moment amb els grups parlamentaris amb el govern. De fa mesos i mesos hem plantejat al govern que l'aigua és un sector essencial en el desenvolupament social, econòmic i per garantir el benestar de la població. Pensem que el govern de Catalunya ha d'entendre que l'aigua ara és un valor fonamental de creixement. Segurament en el futur caldrà analitzar si la governança de l'aigua en aquest país és la millor, la més adequada, però sí, hem anat fent propostes de tot tipus. Hi han dos aspectes que crec que cal assenyalar. Una és que estem en una zona geogràfica com és la Mediterrània, amb una escassetat hídrica que és estructural i que amb els efectes del canvi climàtic doncs, es veu agreujada, i moltes de les obres que s'han iniciat després de molts anys sense haver-se fet cap inversió doncs és per garantir que tinguem una resiliència suficient amb aquesta escassetat hídrica. Estem parlant d'obres que poden portar molts mesos i, en alguns casos, anys per poder ser efectiva. I després ens trobem amb una sequera espectacular, la més profunda en els últims, anys, que en tinguem constància. I llavors hem de prendre mesures a curt termini que puguin garantir un major subministrament. I aquí hem d'apretar molt amb el control de xarxa i de pèrdues per part de municipis que en molts casos durant molt de temps tampoc han fet les obres de millora de xarxa ni de control de fuites. Hi ha obres que estan en marxa per poder veure i captar nous pous en la zona de àrea metropolitana. Podem demanar més estalvi, evidentment, però, per exemple, en la ciutat de Barcelona estem amb un consum d'aigua per habitant de 170 litres dia, que estem parlant de que estem per sota dels nivells actuals del nivell d'emergència, no? Per tant, per l'estalvi sí, d'intentar també millorar, però en algunes poblacions això no serà així. I després hi ha obres que poden ser importants, segurament doncs aquí en Marc amb la de l'Observatori de l'Aigua deu haver parlat de la interconnexió de xarxes, que si es fes per criteris d'urgència, si es fes amb un bon desplegament ràpid en el tema de l'adjudicació i el repartiment de tasques, en 7 mesos podríem tindre la interconnexió de xarxes, que resoldria el problema de l'emergència actual per la sequera, no? I per tant, nosaltres és un dels àmbits que també hem demanat, que pensem que el govern ha de promoure aquesta interconnexió de xarxes per aprofitar l'excedent que no s'utilitza de lo que es coneix com el mini trasbassament de l'Ebre, no? Pensem que aquesta seria una de les solucions més factibles a curt termini, malgrat que ja estem parlant de que podrien ser 7 mesos, no? Però la resta d'obres per garantir encara aniran molt més enllà d'aquest període.
El que no sé, senyor Sadó, és si han demanat o tenen previst demanar si la situació empitjora. És algun sistema d'ajudes per la indústria catalana si la cosa va pitjor?
Això s'ha plantejat en diverses reunions que han mantingut els sectors productius i patronals i sindicats, en reunions que anem mantenint periòdicament amb la conselleria. S'han plantejat, hem demanat que s'hauria d'establir ja criteris en el cas que hi hagin d'haver-hi ERTEs o en el cas que hi hagi d'haver-hi aturades de producció en alguns sectors, diguem-ne, que no són essencials i que podrien fer aturades. I això ho hem demanat que el govern ha d'establir i preparar ordres i a hores d'ara no en tenim constància de que hi hagi cap normativa de com s'hauria de procedir, però evidentment s'hauran de buscar aquest tipus d'accions, tant per afavorir possibles ERTEs de regulació d'ocupació a nivell temporal per aturada de producció, com va passar en l'àmbit de la pandèmia, i també compensacions econòmiques a les empreses perquè puguin mantenir l'ocupació i puguin mantenir els sistemes a punt per tornar a començar quan tinguin més disponibilitat d'aigua. Això ho hem demanat, s'ha parlat, ens diuen que sí, que el govern ho està analitzant, però ara, hores d'ara, encara no en tenim cap coneixement de com això es pot desenvolupar.
Deixem preguntar-li finalment, en parlàvem també amb el senyor Marc Oliva fa un momentet, president de la Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. També li vull preguntar al senyor Salvador Sadó, director de Sostenibilitat de Foment del Treball. Creuen des de Foment del Treball que un increment de preus de les tarifes de l'aigua seria una mesura dissuasòria per optimitzar el seu consum?
Ja dic que el consum i l'eficiència en molts ajuntaments, més que ajuntaments, en molts municipis de Catalunya és bona. En l'àrea metropolitana l'eficiència de la xarxa és de les millors d'Europa. Venen a veure com aquí es gestiona, no? Per tant, seria difícil aquí poder augmentar amb eficiència. Sí que hauríem de veure en altres municipis del país en què es faci una major eficiència i fins i tot pot haver-hi ajuntaments que no cobraven l'aigua, no? Que no es considerava doncs, un bé especial i el que s'ha de fer és poder fer totes les obres de millora d'infraestructures que durant anys no han fet, que a vegades s'adonen subvencions perquè els ajuntaments ho executin i no ho acaben executant per les raons que siguin, i que, per tant, ara doncs, estem amb un límit que sí que s'haurien d'executar les obres, no? Alguns ajuntaments s'han de posar molt més les piles. Ja sé que segurament fer una canonada nova, millorar canonades, fer depuradores, a vegades això no ven molt, no?, de cara a la població, com altres infraestructures, però són necessàries per garantir una qualitat de vida i un funcionament del sistema econòmic i productiu i agrícola i ramader. I, per tant, s'hauria d'apretar molt més per aquí. No veig que sigui tant un problema d'augmentar el preu, tot i que algunes obres aquestes podrien comportar l'augment de tarifes, però penso que això és bàsic, que ens hem de plantejar i hem de tindre clar com a país que l'aigua ara és un dels, no tan sols un bé essencial, sinó que és un bé que s'ha de cuidar i s'ha d'establir una política hídrica i de gestió de l'aigua central en el país i prioritària com una de les grans... De les grans gestions que hi pot haver, que s'ha de fer. Per mi ara és un dels punts prioritaris per part del govern de la Generalitat i dels ajuntaments que han de tindre, hem de garantir el que hi hagi subministrament d'aigua per la població i pel sector industrial.
Quan en parla d'infraestructura, entenc que en parla de les fuites que hi ha a moltes zones del país i moltes d'elles no ens n'hem adonat fins ara.
Sí, el sistema que tenim aquí és que la Generalitat abasteix en alta i els municipis en baixa. Els municipis són, per tant, els responsables de garantir que tinguin una infraestructura adequada, sense pèrdues, i que puguin dotar a la seva població i a les indústries i comerços de la seva població d'aigua. I en molts casos no s'han executat obres i fins i tot subvencions que des de l'Agència Catalana d'Aigua s'han donat per millora d'aquestes infraestructures, tant de xarxa com de depuradores, en alguns casos s'han tornat perquè l'Ajuntament no ha acabat fent les obres per moltes raons, però no han acabat fent les obres. I ara sí que hem de veure, com a correcuita, doncs hem d'intentar controlar aquestes fuites, no?
Senyor Salvador Sadó, director de Sostenibilitat de Foment del Treball, moltíssimes gràcies per explicar-se avui a la caravana de Riu Estel. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A Pagès es feien servir fulles de col per fer els canelons.
M'he sentit superescoltat ara mateix. No sé si crema el guió o què.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Si necessites vitamina C, no ho dubtis. Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis aporta vitamina C liposomada i altament assimilable. La vitamina C contribueix a la funció immuna normal i protegeix de l'oxidació. Bit-C-1000 té format bevible monodosi amb gust de taronja. Demana Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Núria Ros, molt bon dia de nou.
Bon dia, Joan.
Rafa Sanahuja, molt bon dia de nou.
Hola, hola.
Andreu González.
Bon dia.
Què tal, com estem?
González.
Molt bé.
González.
I vosaltres?
Bueno.
Ara és quan en Joan diu, fent ràdio.
Ara ho diem. Estem però mira, bé. com que tu ja li has dit González... Rateta! Què, tirem?
Tirem, va.
Vinga, va.
Les cosetes de l'Andreu.
Vinga, va, Andreu, aquí hem estalquejat un dia com avui.
Doncs mireu, avui he estalquejat a l'Arnau Puig, l'actor que juntament amb la Marta Pérez està representant l'obra El collar de la reina al Teatre Acadèmia. La data de naixement no la sé, bàsicament perquè de les úniques fotografies que té en pastissos són les mones de Pasqua de cada any i després de les celebracions de les seves funcions de teatre que ha anat fent al llarg de la seva carrera, no?
Però i els pastissos per què? Per què? Què passa aquí amb els pastissos?
No, perquè jo sempre busco una fotografia en pastís per al seu aniversari,
ah, doncs,
pel dia...
Ah, m'assabento ara d'això. Quatre mesos després.
I al final, ja.
Sí. I al final, ja. Va bé, más vale tarde que nunca.
Exacte.
Això diuen, eh?
No, res més. O sigui, no us penseu que té poc contingut, no. O sigui, és a dir, té 765 fotografies penjades. I no he arribat al final de tot, però us puc comentar algunes cosetes. Per exemple, que és internacional. Que l'havia de posar.
Molt bé. A mi m'ha encantat.
Volies posar-la i
sí,
ja està.
I l'he posat.
Oi, a més, està pagadíssim de la, del moment, eh?
Sí.
Sonat i tot.
A veure, la veritat és que no paré de viatjar, que si Hollywood, que si Las Vegas, Santa Mònica... I crec que li té un amor especial a Anglaterra, sí. Perquè déu-n'hi-do els viatges que ha anat a fer per allà, no? Tot i que l'últim, jo crec que deu ser una experiència molt bonica i molt divertida, que és el Festival de Globus Inflables de Bristol.
Ah, no? Sí. No sabia que existia,
globus
això.
Globus inflables?
Sí. N'hi ha una dia, els globus que,
fira,
que volen.
Els de fira.
No, no i què...
Els que volen.
Els aerostàtics.
Ah, però, val, una això. Cosa és inflable i una altra cosa és aerostàtic.
No? Perdó, és que no sabia com explicar-vos-ho.
Però llavors què competeixen? Per veure qui l'infla més ràpid? Ha dit que era una competició. No, havia entès un concurs.
Es diu concurs, però és com una fira.
No es competeix, és com una exposició.
S'enlairen tots a la vegada.
Sí. Això passa aquí, em sembla que a Vic.
Ah, sí? Que xulo. Per, doncs mira, sí, ja hi anirem.
Ara no sé si és Vic.
És a dir, les imatges més famoses són les de Turquia,
sí,
que allà es fa molt.
I a la Cerdanya jo també he vist de vegades globus allà, que dius, n'hi ha 40.
No, però per allà, per Osona, es fa una fira també que tots s'enlairen de cop. Jo diria que és prop de Vic.
L'haurem d'anar a visitar.
La idea de Núria és bona, eh? Un concurs d'inflar globus aerostàtics.
Home, és un dels tràmits més complicats, eh?
Que el guanyi el dels calçots de ball.
Sí, saps? Ja podria.
Tot, entre calçot i calçot. Una barreja, un flar i menjar calçot.
Tant un com l'altre desprenen gasos.
Exacte.
Sí,
té a veure. Tot està...
Molt bé, Núria.
Molt bé, Núria.
No, a veure, va tenir una època, no, que fluixejava una mica amb el tema viatges i estava sempre per Hospitalet del Llobregat i el Prat del Llobregat.
Sí.
Un canvi
una mica... Bé...
Deixa-ho estar.
Justificable, direm, no? Però li perdonarem aquesta petita patinada. Mm. Us he de dir també que em recorda una mica, depèn amb quina fotografia, en Quim Masferrer, suposo per la barba i una mica la fisonomia així rodoneta de la cara.
En Quim Masferrer.
Vale.
Depèn de la fotografia. Sí. T'ho has de mirar molt... filant no gaire prim, m'explico?
Ja, que no sembla ni et sembla tu sol.
Que sí,
ja
està.
No,
vull
sí,
dir...
Té una
té una retirada.
Sí.
Ja
sí,
està. I per tot això i molt més, Arnau Puig està més que aprovat.
Anem al toc.
Doncs mireu, avui us parlo de comptar els segons en els semàfors.
Epa, compta aquí, la gent del carrer Aragó també ho fa, eh?
Ah, sí?
Home, els vam entrevistar l'altre dia.
Clar.
Que deien que volien reduir el temps dels semàfors.
És que és un estrès, allò, eh? Per creuar?
A veure, no és que crec que no ho esteu entenent gaire, el que jo dic de comptar els segons.
Doncs explica'ns.
O sigui, partim de la base de que a Solsona i a la Seu d'Urgell, que és on em vaig treure jo el carnet de conduir, no hi ha semàfors. Val?
Sí, això, hi ha semàfors?
N'hi ha un.
La Seu, a l'entrada del poble, és veritat que n'hi ha un. Després,
i és l'únic que hi ha.
Al costat de la rotonda.
I és l'únic que hi ha. Sí.
Mira, igual que Marrakeix. Sí, jo vaig al·lucinar aquest estiu, eh? No, és veritat.
O sigui,
no hi ha ensenyat. Perdoneu una cosa, no estic fent broma. Aquest estiu vaig estar a Marrakeix i allà no hi ha senyals de tràfic, no hi ha semàfors, és una bestiesa. I et dic una cosa, vaig estar investigant i el nombre d'accidents que hi ha allà no és gens comparable amb el que hi ha aquí, tot i tenir semàfors i senyals de tràfic. Per tant, potser ens hem de plantejar...
La Seu d'Urgell, la Marrakeix espanyola.
Marrakeix català.
Aneu a Marrakeix, està molt bé, eh? És interessant aquesta cultura, de veritat.
No, a veure, o sigui, com que no en tenim cap allà, és com una joguina, no?, per nosaltres... I a mi m'encanta saber quants segons hi ha entre els canvis de colors quan passen els peatons.
Sí, 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 sí.
És una mica de persona maniàtica, que no té res més a fer amb el seu temps, és veritat, o vull dir...
Sí, 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 compro.
Però em criden molt la curiositat els mecanismes i em quedo bastant empanat, he de dir. Podríem dir que és hipnòtic bastant, per mi. És com també quan s'espatlla un semàfor i comença a fer coses que no hauria de fer, com canviar de color com si es tractés d'una bola de discoteca, no? És a dir, va del verd al vermell a l'àmbar. Està ben dit en català, àmbar?
Sí.
Àmbar. Suposo que sí.
Bé, el taronja, de tota la vida.
Groc.
Sí, sí, bé, el del mig. Direm això, ja està. I també, o sigui, quan comença a fer aquests canvis de colors, sense venir al cuento, no? Ric bastant de la gent, suposo que quan ets conductor no et fa tanta gràcia, però perquè comencen a haver-hi els clàxons sonant a dojo, perquè la gent no reacciona.
És multa, això, eh?
Sí, 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 sí.
Tocar el clàxon o què? O què és la multa?
Tocar el clàxon sense justificació.
Sí.
Val, per, doncs... Perquè un s'ha adormit. Doncs aquí... T'has d'esperar, deixar-li 5 segons.
Aquí a Barcelona no ho saben, això.
No. Però de veritat, es penalitza, això.
Sí.
Jo no mai ho faig.
Perquè és contaminació acústica.
Exacte. No ho faig mai. Exacte. I a mi m'ho fan constantment. Una cosa increïble.
Per què serà, Rafa?
Ui, ets d'aquelles persones que tarda a arrencar quan es posa verd?
No, perdona, en absolut. Però la gent vol que... O sigui, vol que entre que es posa verd i tu arranquis no passi res de temps.
Jo sóc aquesta
persona. Ni un microsegon.
És que hi ha gent que
triga
també... molt,
Però una cosa...
Hi ha gent que triga, però no passa res.
Ara que esteu dient això, jo, per exemple, quan vinc amb el cotxe aquí a Barcelona o, per exemple, condueixo una moto, uh-huh. El que faig és, quan veig que està pampallugant el ninotet verd, són 3 segons, però literals, compteu-ho, i ja es posen verds. Llavors, jo, el 2, ja començo a arrencar.
La primera i...
Sí. És aquest la meva mania que tinc amb els semàfors.
Fixa't.
Sí.
Jo em pregunto, segurament és de resposta molt senzilla, però per què n'hi ha que es posen verd tan ràpid i d'altres que duren una eternitat? Jo els tinc, clar, com que cada dia faig el mateix trajecte, els tinc estudiats,
Sí, jo també.
Sé a quina estaré 3 minuts de rellotge i el que en 10 segons es posarà verd.
Sí. 6 del matí...
No, dic de tornada. A les 6 és diferent perquè...
A les 6 del matí les regles són altres.
Sí, no ho direm públicament.
Els que som AC Riders a les 6 del matí...
Ja ho esteu
dient, hi ha un altre codi.
Sí, no, però de tornada...
Millor sortir del jardí, que no hi sóc jo, saps, avui?
Vale.
Red flag?
Sí, doncs mireu, anar amb una bossa gran al costat, posada al costat, diguéssim, al metro. A quina persona de ment brillant se li acut anar amb una bossa de tamanys considerables? En hora punta al metro i amb tot el seu morro es queda al mig del vagó no deixant passar a ningú? Doncs ja us responc jo, a una senyora i al metro.
Però hauria de ser molt considerable el tamany, no?
Eres... és a dir...
Fa el gest, Andreu.
Sí, estava fent el gest. A veure, jo crec que... més de mig metre feia. Sí.
Enorme. Enorme.
Era enorme. No, llavors, no hi ha cosa que em faci més ràbia que estar estorbant i, a més, fer veure que no ho estàs fent. És a dir, i que al vagó només hi vas tu. Torno a dir des d'aquí, deixeu de ser tan arrogants i anireu millor per la vida, d'acord?
Patapam.
I abans de continuar, deixeu-me que us faci un update, una actualització, sobre el tuit viral de les senyals de trànsit i els seus errors.
Sí.
Us en recordeu que us vaig portar un exemple on es veia clarament que l'accent de Palamós estava malament, és a dir, estava amb la O oberta.
I les lletres petites.
No, les lletres petites no en parlem, perquè aquí no ho han arreglat.
No.
I també el punt de la E a la Bisbal de l'Empordà.
Sí, tant.
Doncs ahir al matí, entenc que de matinada, òbviament, no, es va corregir.
Epa!
Sí, molt bé. M'agrada que Twitter serveixi d'alguna cosa per fer el bé.
Twitter serveix, que passa que vam dir-ho aquí a Radio Estel.
Exacte. I jo crec que ve aquí la força de la denúncia.
La força del poder.
És una sèrie de Antena 3, no?
Sí, Turca. La força del
poder. Turca, segurament.
En Popular Opinions, va.
De Marrakech. La Solsona... àrab.
Ai, per favor.
Mira,
no
em feu parlar.
Mira, una cosa, prefereixo que em diguis això, que em diguis que visc amb cabres. Mira què et dic. Perquè sempre hi ha el típic graciós que diu...
Home, arreglis amb cabres.
Clar.
És veritat.
I ben maques que són. I bona llet que donen.
Va!
Mira, et dic una cosa.
El formatge boníssim.
Et dic una cosa. És pesada el que sóc, però havent estat a Marrakech, me'n dono compte de lo margats que estem aquí.
Fixa't.
Amb lo fàcil que és la vida sense complicar-se-la.
Molt bé, Núria.
M'he complicat jo dient-ho. Però vull dir, ja hauríem de viure diferent. Jo molt ho plantejo. Bé. A veure molt si bé. Algú que ho pot canviar m'escolta.
Jo et segueixo.
Val. Jo també. Allà on vagis et segueixo.
Ara. Molt bé, Joan, tu? Faltes tu?
No, sempre, sempre.
Ah, val, val.
Faltaria.
Però de veritat, eh?
No, no diguis per mentida.
De sucre.
Què?
Mira, l'Unpopular Opinion.
Gràcies.
Ahir es va fer viral un vídeo en el qual s'ensenyava una pantalla de Times Square d'aquestes que pots posar-hi la cosa que tu vulguis, no? Pagant uns diners.
Sí. Ah.
El vídeo en qüestió que es va reproduir en aquesta pantalla ensenyava com votar perquè la Kiara, una de les concursants d'Operació Triunfo,
què dius?
A Times que està nominada aquesta setmana, se salvés.
Que s'han fet.
A Times Square.
Amb aquestes coses s'han fet...
No?
Fake news, eh?
Ah, val.
Sí, sí, però no, és que...